Allò que no sona, amb Coco Gin Davis i Jordi Ramírez.
Tercera temporada.
Capítol 3.
Salutacions a tots i a totes. Us donem la benvinguda a Allò que no sona, un podcast dedicat a la indústria musical catalana i les persones que en formen part. El meu nom és Coco Jean Davis i al meu costat tinc a Jordi Ramírez de Buen Ritmo. Bona tarda, Jordi.
Hola, Coco. Què tal? Com estàs?
Molt bé. Com sempre, encantada de gravar un nou episodi del podcast. Avui, qui tenim de convidat?
Avui parlem amb el Nando Cruz, que és un dels periodistes musicals més coneguts d'aquest país i, a més de periodista, també és autor d'alguns llibres com Pequeño Circo, Historia Oral de l'Indie en España o Una Semana en el Motor d'un Autobús, dedicat a los planetas, i que just ara acaba de treure el llibre Macrofestivales, El agujero negro de la música, publicat per Ediciones Península, i amb qui parlarem, a més del llibre, que suposo que ens explicarà coses, també de tota la seva trajectòria, que és el que busquem aquí a la ioga no sona, de tothom amb qui ve. Benvingut, Nando,
i moltes gràcies per venir. Moltes gràcies.
Pues Nando, benvingut, i per començar ens agradaria saber com neix el teu interès per la música i el periodisme. Hi havia algú de la teva família que es dediqués a la música?
No, ni a la música ni al periodisme. Jo ja de molt petit tenia clar que volia ser periodista, molt petit, vull dir, quan feia 6è d'EGB o alguna cosa així. Això sí que tenia clar, però jo pensava que volia ser periodista de... com a enviado especial en guerres i coses així, perquè en aquella època hi havia moltes pel·lis de moda que parlaven d'això, Bajo el volcán i El año que vivimos peligrosamente. Bueno, hi havia una moda de pel·lis sobre periodistes de guerra i també hi havia una sèrie de televisió que es deia Lou Grant, que també era de periodista, i jo volia ser periodista. Però jo no pensava que... O sigui, m'agradava la música i m'agradava el periodisme. I llavors jo pensava que amb els anys pensava que em dedicaria més al cinema, coses d'escriure de cinema, fins que vaig anar a un concert de L'Último de la Fila, a la recta de l'estadi, un concert d'aquests gratuïts de les festes de la Mercè, i vaig veure allò que igual era el tercer o quart o cinquè concert que havia, i deia, hòstia, això mola més que qualsevol pel·li, perquè a la pel·li estàs tu allà assegut, però aquí estan passant moltes coses, a part de tot el que passa a l'escenari, que era una gira l'última de la fila que feia molt al burro i tal, a més hi ha molt ambient, i dic, jo prefereixo això mil vegades, i vaig tallar por lo sano amb la idea aquesta de fer periodisme sobre cine, i ja vaig entrar a saco amb la música i anar a tots els concerts que podia, amb els diners que tenia. Si no tenia diners per... Si tenia pocs diners, me'ls gastava en concerts pensant que quan tingués més diners ja podria comprar els discos, però anava a veure molts concerts de grups dels quals no havia sentit cap disco, simplement pensant, el grup està aquí, o el veig avui, o no el veuré mai més, i el disco, quan tingui diners, ja me'l compraré.
Els teus inicis, com... ara ens explicaràs més coses d'això, perquè ja m'has deixat molta curiositat sobre els canvis també que hi ha hagut en la manera de descobrir la música, no? que ara sembla com molt fàcil, no? Que a vegades, fins i tot en bandes internacionals, sembla que és igual, si no el veig avui ja el veurem, i això que dius és, segurament és un exemple clar, no? Que abans era això, o el veig avui o no saps quan mai més podré veure.
Clar, era una cosa molt fràgil, tu no sabies si, jo què sé, si venen, bueno, jo de petit pues, escoltava Dire Straits i coses d'aquestes, pues, si venien aquí era un esdeveniment, i ni et plantejaves la possibilitat de que poguessin tornar a venir al cap de 2, 3 o 10 anys, era una cosa que passava, però no tenia per què tornar a passar mai més.
Parlant dels teus inicis com a periodista, com a mínim com a periodista musical, no sé si havies fet alguna... Tot i això que deies, si havies fet...
M'imagino
que a cap guerra no vas arribar.
No vaig anar a cap guerra. No. Però vaig escriure una crítica de cine d'una pel·li de James Bond. Això és tot l'únic que he fet fora del periodisme musical.
Mira.
I amb una revista universitària, o sigui, zero.
Doncs tu comences a la revista Popular 1, a l'any 1989, que per cert em sembla que és la revista que dels que ens envolten aquí, em sembla que tots han començat, el Richard, que aquí, amb qui compartim espai,
Richard,
i el Jordi també, no sé si se li haurà de fer algun dia, ara que estan de 50 aniversari, no? al Popular, si tots els que hi heu passat hi haureu de fer algun homenatge, com arribes al Popular 1, explica'ns-ho, i si recordes, què va ser el primer que hi vas publicar?
Recordo perfectament com vaig anar a arribar al Popular 1. Jo comprava les tres revistes importants que hi havia a Barcelona, el Popo, el Ruta i el Rock Deluxe. I jo tenia clar que el meu nivell de periodista no arribava perquè m'agafessin ni el Rock Deluxe ni el Ruta. Llavors em vaig presentar al Popular 1 i és així, pensant, aquí, hòstia, si no m'agafen aquí, vol dir que escric fatal, i em van agafar i allà vaig fer la meva mili com a bueno, jo considero, no vaig fer la mili de veritat, i la mili com a periodista la vaig fer, com a periodista musical la vaig fer allà, aprenent los vicios i virtudes d'aquest negoci, d'aquesta manera de fer, de treballar al voltant de la música. I el primer que hauria publicar segurament seria una crítica de disco, perquè era l'únic, o una de les coses que no es pagaven, i llavors et donaven un disco, te l'emportaves a casa, feies la crítica i cobraves amb el disco. No crec que m'encarreguessin un article així de saque. I diria que una de les, no sé si la primera o una de les primeres, era d'un grup, ja no sé si escocès o irlandès, així del que es deia Rock Airado, que es deia The Alarm, un grup de la quinta de U2, però que no va arribar ni a la sola de la sabata d'U2. The Alarm, sí.
I com funcionava el sistema? Tu et presentaves allí, m'agradaria escriure, i li presentaves alguna cosa que havies escrit perquè ho valoressin, clar, a partir d'aquí et deien, doncs va, emporta't aquest disco i fes la crítica.
Sí, així era amb tots. Jo suposo, no sé si vaig, o sigui, el Ruta segur que no, ni m'hi vaig presentar. El Rock Deluxe jo crec que tampoc va ser aquí al Popo, amb algunes revistes que ja no existeixen. Hi havia una que es deia, no sé si 33 RPM o 45 RPM o alguna cosa així, que bueno, vaig entregar una cosa, no, jo crec que vaig entregar alguna cosa escrita, en plan, jo escric així, aviam si us mola, i van dir, bueno, pues esto no nos interessa para nada, però si vols fer això altre, pues pa'lante. Llavors, a poc a poc vaig fer molta relació amb el César. Jo encara estudiava periodisme, i estava completament obsessionat amb anar a concerts i escoltar discos i escriure. Però clar, escrivia moltes vegades de discos que coneixia en aquell moment, no perquè jo, aquest cas de The Alarm, no és perquè jo conegués tota la trajectòria, sinó que jo agafava el disco i bueno, més o menys et feies la teva paranoia, escrivies les línies que tocaven, ho entregaves, i a poc a poc bueno, vaig entrar bastant al fondo, diguem, de la cuina del Popo, fins al punt que vaig arribar durant una època breu a ser com una mena de corrector, o no diria coordinador de redacció, però sí el que agafava, diguem, tots els articles, que llavors després li passàvem al César i començàvem a catar i tal, igual vaig fer bastanta feina allà dins.
Ja havies acabat periodisme llavors i ja et pagaven, ja no era canvi dels discos.
Bueno, els discos mai es pagaven, crec jo, ni els discos ni els concerts. Si tu fes una crítica de concert, el teu premi, el teu pagament era l'entrada, la invitació. Però llavors quan escrivies articles sí que els cobraves a 1.000 pessetes al foli, ho recordo perfectament. Llavors si era un article de 4 pàgines, doncs 4.000 pessetes menys el 20% d'IRPF que devia haver en aquell moment, i s'acabó. Però hi va haver un moment que vaig començar a cobrar com a editor. Jo crec que la figura era d'editor dels articles que portava doncs, els col·laboradors d'aquell moment.
I escrivint aquests articles o aquestes crítiques, quines eren les coses que destacaven? O sigui, per tu, què era el més important de veure? Quines són les coses els punts que destacaves sobre un disc bo? O quin era el teu criteri?
Doncs... grandíssima pregunta, perquè aquí jo crec que comencen els males del periodisme, segons com ho veig jo. Uh-huh. El meu criteri era el meu gust. Uh-huh. Claro, si me gusta bien y si no me gusta también. Bàsicament això. També he de dir que el Popo, i suposo que altres revistes també, es treballava en base als discos que més o menys entren en la línia de la revista, llavors coses que s'escapen molt i que no tenen res a veure amb la línia de la revista ja ni es tocaven, però jo ja feia bàsicament pues això, discos que suposava que em podien agradar. Uh-huh. I llavors deia que m'agradaven molt, una cosa bastant bastant plana, diguem.
No
aprofundia de cap de les maneres, jo crec que no.
Vale. I et feien arribar discos així o tu triaves?
No, els discos arribaven a la redacció. Ah, vale. Sí, mira, ara estic recordant. Uh-huh. Els discos arribaven a la redacció i jo crec que el César anava com repartint. En plan, este le puede ir bien a este.
Ah,
este que vale. Se lo traga todo, le podemos dar estos que son una mierda, pero seguro que a este le van a colar. A este le voy a dar ese otro porque sé que es súper fan de ese grupo y lo va a dejar de puta madre.
Ah, mira.
I això que es feia, que ell ho feia d'una manera una mica grullera, és una mica la manera com es funciona tota la revista. Jo després vaig entrar al Rock Deluxe, que era una revista que se suposava que era més sèria i que hi havia uns criteris més estrictes, però la manera de funcionar era la mateixa. Si jo vull que aquest disco surti ben ressenyat, li passaré al redactor, que sé que el deixarà molt bé, i si aquest disco a mi com a director de revista no m'agrada, li passaré a aquell que sé que passi el disco que li passi, el posarà a parir. Així es funciona.
Però jo pensava, ja m'estic setant una mica el guió, sí, però jo pensava també una mica que això...
I no portem ni 10 minuts i ja tu estàs...
Sí, sí, però d'això es tracta. Jo pensava que aquesta sensació, que això que has dit ara, de buscar algú que es carregui un disco, no existia, no? Que sí, l'altra part sí, poder aquesta d'anar a buscar que algú...
Que agradi.
Que agradi, o doncs, perquè penso que probablement la publicitat també hi ha fet, en aquell moment, la publicitat de discogràfiques a les revistes, suposo que era una part important dels ingressos, però això d'anar, anem a donar-li aquest disco en aquest, a veure si se'l carrega, pensava que això no passava.
Bueno, perquè és una pràctica extingida en el periodisme musical.
Però no passava moment... ni llavors, tampoc.
Sí, 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 i tant. És que hi va haver un moment, a finals dels 80 o primers dels 90, que el periodisme musical tenia pes i podia, no diria enfonsar carreres, però sí emprenyar segons quins directius de discogràfiques. Bueno, jo vaig ser víctima d'una emprenyada d'aquestes, no? A mi em van fer fora del Popular, no justament per parlar malament de determinats grups. Vull dir que hi havia un moment en què si tu parlaves malament de segons qui, bueno, n'hi havia uns quants que es podien acollonir, diguem, de discogràfiques, però n'hi havia uns quants que podien passar la contra i dir, este tio, de què va, que no escriva més aquí o retiramos la publicitat.
Wow.
Sí, sí, és que abans funcionava així, ara no, perquè pots escriure el que vulguis a les revistes, que la importància dels grups es construeix en altres espais, crec.
Tot i així no hi ha tampoc aquestes crítiques destructives, no? A les
ara
revistes,
no.
D'això,
ara no.
Ara que no té importància, a més no hi són realment tampoc, no?
Bueno, segurament... No sé, jo crec que d'una banda, perquè clar, el periodisme musical és un ofici extremadament precari, llavors tampoc te la vols jugar cada setmana, perquè
no, clar.
Pots acabar fora de circulació ràpidament.
Sí,
I això no és censura, no és acomiadament, sinó simplement de sobte dir...
És reputació.
Ja no compten amb mi.
És, hòstia, aquesta setmana, aquest mes no m'han encarregat cap crítica, que raro. Passa un altre mes i dius, truques, hòstia, no m'agafen el telèfon. Bueno, pues això, així és com funciona, i així ha funcionat de tota la vida, quan en època de vaques gordes i en època de vaques flaques.
Bueno, i la polèmica ven? És a dir, avui en dia, que és això d'escriure tal, que vols com destacar una crítica, la polèmica ven, què és el que es busca avui en dia?
Mira, hi va haver una època, quan jo estava al Rock Deluxe, hi va haver una època que la polèmica venia tant que es posaven en portada grups dels quals es feien articles de 5 pàgines posant-los a parir. Recordo perfectament crítiques, o sigui, portada de Lenny Kravitz a Rock Deluxe, imagineu. Portada de l'Último de la Fila en la seva etapa de decadència amb un article, vamos, massacrant-los, inclús en lo personal. Manolo García, no sé què, Quimi Portet, no sé quantos. Recordo portada Guns N' Roses a Rock Deluxe. I eren portades, jo no sé si venien molt o poc, però el risc, diguem, l'aposta de la revista en aquell moment era posar en portada un article que després posaven a parir a l'artista. O sigui, hi va haver una època que jo entenc que sí, però això d'això fa temps, fa molt temps. I ara, en el periodisme musical, la polèmica ven. Jo crec que... Per exemple, en aquests portals digitals d'informació general que viuen bàsicament de que la gent entri i llegeixi els articles, en aquests espais sí. Crec que en el periodisme musical la polèmica s'ha extingit pràcticament. Ara mateix, potser m'equivoco, però no em ve al cap revista musical o secció de diari musical que basi la seva política editorial amb anar a saco, perquè crec que això no, ara mateix crec que ja no funciona.
Home, també teniu una mica de competència, suposo, que amb les xarxes, no? Que avui és tot titulares, que ja a l'Instagram, al Twitter ja veus aquests titulars ja polèmics, que
ja busquen,
hi ha una mica de competència, que vosaltres ja arribeu tard, no? Per fer...
Clar, no? Però jo crec que en el gremi del periodisme musical especialitzat en música és una pràctica que s'ha anat abandonant molt. Crec que s'ha abandonat molt, però no ho sé, igual estic aquí patinant perquè em mireu amb cara així rara sé si és que penseu que va, si... Jo no sé, no ho tinc massa clar. Vull dir, jo crec que les revistes posen en portada l'artista en el que creuen, les crítiques de discos, vamos, podem parlar de revistes on totes les crítiques de discos són de 8 per arriba, tots els articles són de promoció descarada de cadascun dels artistes, i l'espai aquest de poner a parir a alguien, vamos, és uno entre 300 i generalment estranger, perquè si és espanyol igual te'l creus pel carrer i et posa mala cara, és així, és així. Però jo crec que també va relacionat, amb el fet aquest, que és que el periodisme musical és molt, molt precari, i llavors viure d'això és molt complicat, i es tendeix a creure que una de les poques maneres de viure bé del periodisme és deixar bé a tothom, perquè això et garanteix invites per tot arreu, discos per tot arreu i amigos per a sempre.
I ara, no crec en això, jo.
Ara se m'acudeix que això passa en altres sectors. Deies que els teus inicis pensaves en ser periodista de cinema. Creus que, per exemple, en cinema o en teatre això també passa? Parlant d'altres àmbits del món de la cultura o de l'entreteniment, també passa? O és només en la música que hi ha una mica aquest precarisme o aquest conservadorisme a l'hora de no prendre riscos actualment?
Jo crec que sí, però tampoc tinc massa coneixements o nocions per... És una resposta així intuïtiva, però no tinc...
Però em fa que l'efecte que és així, també no acostumes a veure allò de dir... Potser en teatre sí que a vegades veus més allò de dir que algú li foten un pal més bèstia, però en el cine tampoc tinc aquesta sensació de veure que aquesta pel·lícula és una patranya o...
Jo crec... Pot ser que... Potser tens raó. El que sí que passa, i és una cosa que també trobo que és força nociva, és que hi ha una persona, un periodista de cine, un periodista de teatre, diguem que assumeix el paper aquest de ser el que se lo carga todo. I això és molt, molt... Bueno, jo crec que és molt problemàtic, perquè el tio que pren aquesta decisió està molt sol, no? I sembla que sigui com el responsable de, entre cometes, poso les cometes encara que sigui ràdio, decir les verdades. Llavors, este ja lo suelta i els altres com queden... I tampoc crec que sigui una bona fórmula. Jo crec que hauria d'haver molta diversitat d'opinions, i quan tothom opina el mateix sobre el mateix tipus de grup és una mica sospitós. I com a mínim aquí a Catalunya, ja que estem fent el programa des de Barcelona, bueno, hi ha hagut aquesta manera de fer sovint, però no perquè hi hagi hagut una mena de consens o una decisió entre tots els periodistes, sinó que molts dels periodistes que estan escrivint de música als diaris, tots provenen de la mateixa arrel que és el Rock Deluxe. Llavors et trobes que encara durant molts anys, encara que la revista el Rock Deluxe no fos una revista que vengués moltíssim, hòstia, tots els crítics musicals dels diaris més o menys importants o de les emissores de ràdio més o menys importants també escrivien allà. Llavors es generava com una mena de corrent d'opinió més o menys única, que sortia el disco de Wilco i, bueno, pues, què vamos a decir, no? Todos a favor. Yeah. I són converses que ni tan sols les tenien, ni es tenen, però, clar, tothom surt de la mateixa mare, diguem.
De fet...
Sí, perdona, és això. Parlant de Rock Deluxe, vas a escriure Rock Deluxe, Final i Factory. Que formaven part de la mateixa editorial, perdona. Què et va portar a fer un canvi de Popular 1 aquestes publicacions?
Fàcil, em van fer fora del Popular 1. Quan va arribar aquest moment, com us deia, que era com a editor de la revista, hi va haver una època que jo tenia les claus, inclús, ara estic recordant, de la redacció, que hi havia al carrer València. Llavors jo els dissabtes o diumenges, si hi havia un munt de feina per fer, doncs jo m'anava cap allà, obria amb la clau i em posava a editar. Clar, jo editava però també publicava coses. Llavors hi va haver un moment que es va fer un especial U2 sobre la gira, suposo que era la de l'Aston Baby, suposo que d'aquella gira 91, no sé. Bueno, total, que jo escrivia aquell especial i jo l'editava, i vaig fer una introducció on deia, bàsicament, el que venia a dir era, hòstia, un grup d'estadis, un grup importantíssim, però que s'arrisca a canviar la seva manera de funcionar, el seu so completament, a diferència de dos puntos. Bruce Springsteen, que ha sacado dos discos a la vez, que si los juntas no sumas ni un EP bueno. Guns N' Roses, que han sacado dos dobles, que també són infumables. Bryan Adams, que lleva no sé quantos anys haciendo balades. Bueno, vaig començar rajada no sé quants grups. I això era només la intro. I llavors després feia no sé quantes pàgines dient que U2 era el Nova Mas, no? Però clar, jo ho corregia, pam, 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 anava a impremta i no s'ho va mirar ningú. I quan va sortir publicat... Bueno, va arribar a trucada Carlos Ituño, em sembla que era, així m'ho van explicar, dient, bueno, ¿esto qué es? este tío lo sacáis de aquí o no volvemos a poner publicidad de MCA, que era, era la discográfica, no, retiramos la publicidad y aquí no ponemos nada más. Així m'ho van explicar a mi, potser no va ser així, però així m'ho va explicar el César i em va dir, oye, vamos a dejar que passen unos meses, que se calmen las aguas, aquesta era l'expressió, que se calmen las aguas, i després pues, ja volveremos a hablar jo, vale, pues ja volveremos a hablar. I llavors uns mesos després, al garatge, en un concert indie, em va venir al carrillo dient, oye, tú habías presentado algo aquí y no te cogimos, no, vamos a... Vamos a ver si quieres escribir. Llavors vaig començar a escriure amb ells i ja no vaig tornar mai al Popular. No.
O sigui, no és que ja anessis tu una altra vegada al Rock Deluxe, sinó que venir a buscar el Santi Carrillo.
Sí, sí.
Us coneixia, ja et coneixia per això d'alguna forma.
Sí, suposo que sí. Suposo que sí. Potser en aquest impàs vaig fer un segon intentona, però no recordo massa bé. Però sí que va ser ell que se'm va adreçar, em va dir, oye, tu eres Nando Cruz? Sí, sí, oye, pues si quieres podemos probar. Va veure que estava en un concert que molava, no? Va dir, hòstia, si este tio està aquí...
Te'n recordes de qui era?
Sí, sí, i tant, era el concert d'inauguració de la gira Noise Pop, aquella que van, bueno, que es considera com l'inici de l'indi, que tocaven Penelope Tree, Viva Kiss Dead i tal, al garatge, que hi havia molta gent, i segurament va dir, pues, si este està aquí, que esto es un momento importante, tan tonto no serà, llavors vaig començar a escriure per ells. I també vaig acabar fent una mica d'editor, per cert.
El 95 comences a escriure al periòdic. Canvia molt d'escriure per una revista especialitzada a fer-ho per un mitjà generalista?
Sí, hauria de canviar com a mínim, sobretot perquè t'adreces a un altre tipus de lector que segurament no coneix molts dels codis de la música perquè no és supermelòman i no està posat en tots els tipus de música i també perquè quan estàs en una revista especialitzada ja estàs escrivint sobre determinats tipus de música i no sobre uns altres, i en canvi quan escrius un diari has d'escriure sobre les coses importants que passen. I recordo també perfectament que el primer que vaig fer al periódico quan em van dir de començar a escriure va ser una crítica de Seguridad Social, grupo de pop, de Radio Fórmula, 40 principales, del qual mai s'hauria escrit, com a mínim en l'època en què jo estava al Rock Deluxe. Sí, sí, allà vaig començar a aprendre a escriure de tot, a haver d'aprendre molt més de música, perquè clar, abans d'escriure sobre segons quins artistes t'has d'informar una mica i bueno, era una mica bogeria perquè havia d'estar a totes.
I a l'any 95, això no devia ser tan fàcil, aprendre sobre un artista d'un dia per l'altre. Avui, d'un dia per l'altre et fan escriure d'un artista i te'n vas a internet i pots escoltar tota la seva discografia en 24 hores, pots trobar tota la informació a tot arreu, però l'any 95 això no era tan fàcil. Si t'encarregaven algú d'un artista del que no sabies ni què havia fet abans, havia de ser realment molt complicat.
Bueno, era primer anar a l'arxiu del diari a veure si hi havia coses, anar-me'n a, jo que sé, a Pelayo o a alguna botiga de discos i a buscar discos, jo que sé. Viene Gal Costa, toca en el Pueblo Español dentro del grec. Hòstia, jo de música brasilera tampoc domino tant. Pues a buscar discos de Gal Costa com un boig.
I a comprar-te'ls.
A comprar-los, clar. Algun l'havia robat, me'n recordo perfectament. Sí, perquè encara
treballant pel periòdico.
Però encara no cobrant prou. Sí, recordo. No, mira, recordo haver robat no un CD, sinó la bio el llibret del CD, sí, perquè dic, hòstia, la butxaca no em clava el CD, i robar un no recordo quin artista, però sí, sortia allà amb el llibret del CD per tenir una mica més d'info, imagina't, periodisme de primera. I això, sí, buscant info per tot arreu. Bueno, ja comprava molts llibres, i ja comprava molta premsa també estrangera i premsa local, vull dir que tenia la casa plena d'informació, però clar, tampoc la tenia sistematitzada i per tant de sobte havies de buscar info segons quin grup i tenies tot allò, un munt de llibres i un munt de coses que no sabies per on trobar. També és veritat, deixa'm recordar una cosa, que quan, per exemple, si venia determinat artista que no era massa conegut o que podia no ser conegut per la premsa local, el promotor del concert no només et donava una biografia que podia ser un totxo de 40 fotocòpies, sinó que a més igual venia un CD o dos en plan, empàpate que este artista va venir. Això passava als 90, és veritat.
En aquell moment, quan comences el periòdico, acabes de dir que igual tampoc cobraves al
principi? Sí. Ah. Sí, que cobrava, sí. Però igual, jo que sé, igual vaig començar fent poqueta cosa i després més.
Com entres al periòdico? Et venen a buscar, tu t'ofereixes també?
Otra història, mira, tinc més memòria del que pensava.
Van sortint coses.
Va venir a tocar Elvis Costello al Palau de la Música. Això també per explicar com eren els crítics de diari en aquella època. Va venir Elvis Costello amb el Brodsky Quartet, un concert així muy, muy fino i tal, a fer aquella actuació al Palau de la Música, que jo vaig anar de públic. I el crític del periòdic en aquell moment era César López. Llavors, pel que fos, el César López el van posar en un lloc que no tenia visibilitat perquè hi havia una de les columnes. I el tio va dir, me largo, que se han creído. I se'n va anar. I no es va es va publicar crítica d'aquell concert, però perquè el Quim Casas, crític de cinema i també molt fan de l'Elvis Costello, estava allà. Llavors, en plan emergència, van dir, hòstia, pues Quim, escriu alguna cosa, perquè aquest tio ha dit que marxava perquè l'havien posat darrere una columna i no hi veia. I allò va ser un punt d'inflexió amb la relació amb el crític de música que tenien allà. I llavors el Rafa Taponet, que era un dels que feia de cap, no sé si era cap de secció en aquell moment, me'l vaig trobar en un altre concert, a l'Estàndard, a la sala Estàndard aquella que hi havia, sí, a Travessa de Gràcia, d'un grup, un grup que es deia Gin, un grup anglès, i em va dir, hòstia, hauríem de parlar un dia perquè aviam si pots començar a fer crítiques per nosaltres. Jo m'havia presentat al periòdico també, era que penso, i m'havien dit que no. I, però bueno, aquestes casualitats, no, d'estar al lloc adequat, bueno, jo és que estava tot arreu, estava a tots els concerts, i havíem coincidit amb el Rafa Taponet, a més, fent una entrevista a mitges amb els capos de Sub Pop. Jo suposo que ell va veure el tipus de preguntes que feia i tal, i va dir, mira, este no estaria mal. I quan els hi va passar això, clar, necessitaven un crític, però ja. O sigui, si això era un dimarts, dissabte, algú havia d'estar fent les crítiques, perquè en aquell moment era imprescindible que els diaris parlessin de tots els concerts que passaven. I vaig dir, sí, pelant, i em va dir, vale, pues, Seguridad Social el sábado en Celeste. I jo, vale, pues, ja està, m'he metido en la boca del lobo.
Ja veus.
Ara que deies això, ja ho has dit, que allò de Seguridad Social no et venia... No sé si no et venia massa de gust en aquell moment, no és que no els coneixies, sí, però sí, anava a preguntar, sí, això en el moment que entres al periòdic et toca cobrir i escriure sobre molts artistes que ja no que no coneguessis, fins i tot alguns que probablement no t'agradaven, sí, o que fins a aquell, sí, moment no sí, consideraves. Tens memòria d'algun que et fes especial mandra o que diguessis, mandra, no, això no...
És que jo tenia uns gustos que, cuidado, però jo recordo molt un moment anant al Palau Olímpic del Vall d'Hebron, concert d'Escape, bueno, vale, però a més els taloners eren Mamà la Dilla, i jo intentava veure sempre els taloners, m'agradava parlar de tot el que passava en aquell concert, en què, encara que després igual era molt, molt destraler amb els taloners, però jo considerava que ho havia de veure tot, i recordo a més que van fer uns discursos, no sé si contra els periodistes o contra... Jo pensava, hòstia, vaya mandra. Però bueno, clar, com si és que no m'interessessin, em vaig veure moltíssims, i segurament va ser aquesta la raó per la qual finalment vaig deixar de fer-ho, perquè tampoc vaig fer crítiques durant tants anys. O sigui, vaig estar fins al 2005, 2007, i vaig començar el 95, va ser una dècada. El que passa és que va ser una dècada superintensa, perquè un dia ho vaig comptar i en una dècada igual vaig fer 1.000 crítiques de concerts. 1.000 crítiques de concerts.
Uala. Són 100 a l'any, clar. És
una passada.
Una cada 3 dies estaves fent...
Una cada 3 dies.
Anava 3-4 bolos per setmana durant 10 anys. Sí, sí, anava absolutament a tot. El que passa és que va arribar un moment, clar, quan passes de Popular 1, que escoltes un tipus de música, a Rock Deluxe, i amplies els teus gustos, perquè allà realment em vaig enriquir molt musicalment, i passes llavors a un diari on et toca escriure de tot, clar, vas ampliant els teus gustos fins que arriba un punt en què tu vols anar a concerts als quals no pots anar perquè has d'anar a cobrir uns altres del diari.
És just el que t'anava a preguntar. Arriba un moment quan fas 1.000 concerts en 10 anys de cobrir que encara et queden ganes d'anar a veure un concert d'algú que a tu t'interessi realment, o després de passar-te 3 o 4 dies a la setmana anant a bolos per feina ja dius, hòstia, ja no tinc ganes de... ja es converteix només en una feina, i aquell plaer o aquella... Això que deies del principi, sí, de jo estava tot arreu, ja perquè et fas més gran, perquè sigui, ja ho perds una mica, aquesta curiositat.
Home, jo, de... sí, jo crec que això arriba en totes les... No?
Mira, o sigui, d'entrada, a mi sempre m'ha agradat molt més anar a concerts que escoltar discos, això de sempre. Com us deia abans, que em gastava els diners en concerts i no pas en discos, i jo he disfrutat molt més anant a concerts que escoltant discos sol a casa i amb els auriculars. I per mi els grans moments d'èxtasi musical gairebé tots han sigut veient un concert. I d'això no tinc memòria concreta, però n'hi ha moltíssims. Clar, quan has fet 8 crítiques de Morchiva i 14 de Los Planetes, doncs no és que a mi no és que m'avorrís anar a concerts, sinó que trobava que tot s'assemblava molt. O sigui, va arribar un moment que jo sabia tot el que passaria durant un concert, que el bis duraria, serien dos temes, jo sempre explico, jo baixava amb la moto i hi havia dies que no anava a l'Apolo, però si em despistava una mica, arribava a l'Apolo, perquè aquesta era la meva rutina, i després deia, hòstia, si no estic anant a l'Apolo, perdó, i agafava la moto i girava.
Era, uau, ja ho tenies tan
aquesta rutina estava molt interioritzada, però la rutina anava més enllà, la rutina era entrar a l'Apolo, pràcticament fent així, aixecant la mà i, Nando Cruz más uno, tal, o Nando Cruz entra, tal, pujar a la sala i saber exactament on hi havia cadascun dels meus companys de feina posats a la sala, o sigui, wow. La meva era la segona columna dels rematats, saps, aquesta sensació de Show de Truman continu, uh-huh. El problema no era tant veure el concert, sinó tota aquesta rutina que era idèntica, i llavors va arribar un moment que vaig dir, hòstia, a mi m'agrada molt la música, però estic començant avorrir la rutina del concert, la rutina de que sé que començarà a les 9, que a les 10:15 pararan, a les 10:20 sortiran, faran dos bisos i a les 10:30 acabaran perquè la sala s'ha de buidar i comença la discoteca. I aquí el corsé és aquest i no canviarà. L'altre dia parlàvem amb gent per Twitter de la durada dels concerts, hi havia un moment en aquesta ciutat on podia venir George Clinton i fer un concert de 4 hores a l'Apolo. Això ara és inviable, perquè hi ha uns horaris i tot s'ha professionalitzat en el bon i en el mal sentit, i jo no m'avorria, o sigui, em seguia agradant anar a concerts, però trobava que tot això era molt semblant. I aquí és on ja començo a dir, hòstia, m'agrada la música, però he de deixar d'anar sempre als mateixos llocs, perquè sempre veig el mateix tipus de bolo, el mateix tipus de gent, les mateixes persones inclús, uh-huh. I me'n torno a casa com si hagués anat a fitxar, diguem. I llavors quan vaig començar a buscar altres espais on veure música en aquesta ciutat. Però, però per la por que tenia que em passés això que dius, Coco, sí. De t'estàs avorrint de la música. Perquè jo notava que el que m'avorria no era la música, el que m'avorria era el format aquest, que tenia ja com molt...
La rutina, sí. En si.
Allò que no sona, un podcast de les persones que formen part de la indústria musical a Catalunya.
De fet, ja encara està en el periòdico, comença a escriure sobre altres aspectes no tan estrictament artístics, sinó també d'aspectes més ocults de la indústria. Poder no de la indústria, fins i tot no de coses que es queden fora de la indústria. Encara aquí diem que és un podcast sobre la indústria, en aquest cas tu te'n vas una mica a el que queda fora de la indústria,
sí, els marges.
I els marges precisament del que és música o panorama musical de la ciutat, i comences a escriure sobre això també. I de fet comences a fer també articles com la que fas el 2019 al Confidencial, que comença a crear una mica de polèmica perquè estàs escrivint sobre tot això. Com ho vius tu, tot això, tota aquesta part? Primer, la de sortir de parlar només de la part artística, i segona, la d'aquesta polèmica que va ser sonada, vaja.
Sí, bueno, jo suposo que poc a poc intento escriure d'algo que sigui no només el que passa a l'escenari. Justament anar a fer crítiques de concerts pel periòdico, em tocava anar a veure coses tipus Alejandro Sanz i així, amb les quals jo no sintonitzava molt, però veient a la gent com ho disfrutava, aprenia molt. Llavors vaig fer com aquest procés de deixar de mirar només a l'escenari i començar a mirar altres llocs, mirar la gent i veure com els hi salten les llàgrimes en determinada cançó, i llavors fixar-me en el que està dient la lletra i dir, hòstia, és veritat, a mi no m'interpel·la això perquè tinc l'edat que tinc, però entenc perfectament com a una persona de 18 anys li pot passar. Llavors deixo de mirar anar a l'escenari i començo a mirar el públic, començo a mirar les barres, començo a mirar el que passa darrere l'escenari, començo a intentar explicar la música d'una manera més completa i no només fixant-me a l'escenari, que és el que hem fet els periodistes sempre. Com que ens agrada la música, només mirem la música i tot el que passa al voltant sembla que no ens importi. Llavors, començo a tenir interès en parlar de, sense deixar de fer periodisme musical, fer un periodisme musical que tingui en compte totes les coses que fan possible que aquests concerts es facin. I aquí és quan començo segurament a ficar-me a... d'una banda, a descobrir altres espais que són els que m'han donat la vida durant aquests últims anys i on he disfrutat més de la música, on he recuperat el plaer aquells moments de plenitud absoluta que abans el sentia en una sala qualsevol o en un pavelló esportiu perquè la primera vegada, doncs, buscant aquesta primera vegada però en altres llocs, no? La primera vegada en una ocupa, la primera vegada en un parc, la primera vegada en llocs on que no havia trepitjat mai. I tot això, doncs, m'enriqueix molt i aprenc molt de música, coneixo molta gent i moltes músiques diferents. I llavors hi ha aquesta altra vessant de començar a parlar també de què coi hi ha al darrere de tots aquests escenaris, per què venen uns grups, per què no venen uns altres, per què de sobte tothom vol tocar en un lloc, per què de sobte un grup que ha tocat en un lloc no pot tocar en un altre, i totes aquestes, bueno, aquestes coses així com xungues i de barriobajeres del negoci, que, bueno, que crec que també està bé explicar-les, sobretot, ja que fa referència a aquest article al Confidencial, perquè... Bueno, perquè semblava que era Vox Populi, tothom en parlava, tothom ho explicava i tothom deia això s'hauria d'explicar, això s'hauria d'explicar, això s'hauria d'explicar, i doncs mira.
Anant a la primera part del que deies, aquesta part de descobrir altres coses, a mi sempre em va agradar, m'interessaven aquests articles que feies i em va agradar una cosa que des de fora, que em semblava, i que tu ho has dit al principi, em semblava, sobretot quan jo havia tret discos abans o jo he tingut segells i he organitzat concerts, tenia aquesta sensació a vegades que en part del periodisme musical no hi havia aquesta ànsia d'investigació, no? Que al final es anava molt a el que deies tu, al que et diuen des de la redacció o el que sigui, t'ho donen, i poder ara és més difícil que tu em facis cas a mi, si et dic alguna cosa, però em sembla molt més interessant que realment, si algun dia fas cas d'algú, serà realment perquè t'ha cridat l'atenció o ja has anat a parar, perquè estàs fent tu aquesta investigació i has descobert alguna cosa. No serà només perquè jo t'hagi enviat el disco o t'hagi fotut la xapa amb tres trucades donant-te la tabarra que em facis cas. I suposo que això també té... Bueno, ho fa més interessant el que estiguis...
Clar, és que és una manera de treballar completament diferent. O sigui, durant molts anys, i jo he sigut el primer, he treballat d'una manera reactiva. Tu m'envies, jo escolto i parlo. Si no m'envies, no en parlo, però no el busco. I clar, el periodisme, en molts sentits, en molts altres aspectes del gremi, en molts altres seccions del gremi, és investigar i buscar. I el periodisme musical durant molts anys ha sigut rebre i rebre còpies de promo. Yeah. Llavors, justament per començar a trobar coses extraordinàries en aquests marges, perquè recordo perfectament anar a concerts en un solar i trobar-te una tia que canta amb un guitarrista i quedar-te flipat, i després hi ha una paella... Bueno, uns contextos molt raros, no? I que la cantant aquesta després comença a fer-se famosa, perquè... aquest cas és de la manera com vaig descobrir a la Maria Arnal. La Maria Arnal estava cantant en un solar allà al Poble Sec i em van dir, vine, que després una paella, i jo vaig anar a la paella, jo no anava a la... I de sobte trobes coses aquestes i dius, hòstia, com pot ser que m'estigui emocionant tant amb una cantant que està tocant en un espai que no hi ha ni... està mal sonoritzant, no hi ha llums, no hi ha prou gent, no hi ha fans aplaudint, hi ha una paret allà mig desconxada que s'està desfent, però així tot pots trobar moments d'aquests. Llavors em vaig com obsessionar a trobar espais d'aquests on gaudir de la música, i va haver un moment, a més, recordo perfectament, que vaig dir, bueno, intentaré anar buscant aquests espais i d'altra banda mantenir la meva feina de periodista de truqueu-me, envieu-me coses, jo rebré. Clar. I tal. Però va, al cap de molt poc temps vaig dir, no puc fer les dues feines alhora, és incompatible, perquè la llauda de coses que et poden enviar les discogràfiques sepulta les teves ganes de voler descobrir coses. Llavors vaig dir, o em desentenc de tot això, d'aquesta manera de fer, o no podré dedicar-me de ple a l'altre. I un dia vaig decidir, no mails, no trucades, i vaig, bueno, començar a contestar dient, perdona, ja no em dedico al periodisme promocional, que és aquest tipus de feina. Prefereixo fer altres coses. Igual algun dia apareixo en el bolo del grup aquest que em diu, si toquen un lloc realment curiós i insòlit, i si m'agrada faré un reportatge, però no aniré perquè tu em diguis que vagi perquè està a punt de treure un disco i és interessant que el vegi perquè s'han de vendre entrades pel proper bolo que farà a la sala més gran. Aquesta feina l'he fet molts anys i és molt digna, però ja no volia fer-la. I si no tallava amb aquesta, no podia fer l'altra. Era incompatible perquè no... O sigui, realment allà, bueno, haureu entrevistat més periodistes, la quantitat de discos que pots arribar a acumular al cap d'una setmana,
Déu-n'hi-do,
és infinita.
I ara, especialment a l'època de promo, Déu-n'hi-do.
Clar, ara ja ni m'imagino com deu ser que també links. Jo el 2013, diguem, o por ahí, vaig deixar de rebre, diguem, discos així en plan a saco, i la meva col·lecció de discos, doncs, ha crescut en la mesura en què jo he volgut que creixi. no com a, no, o sigui, ha deixat de ser un magatzem de còpies de promo de discogràfiques.
De totes maneres, va ser molt difícil per tu que el periòdic et compressin aquesta nova faceta, diguéssim, això, aquesta sèrie que vas començar d'altres estrenes. Pensa, era curiós, no?, acostumat al funcionament.
Sí, sí, és que va ser... Bueno, la veritat és que vaig tenir molta sort. O sigui, en aquell moment, no recordo bé per quina raó, la meva relació amb el periòdic estava així una mica en la cuerda floja. I jo havia fet algun reportatge de coses aquestes sueltes, sense, no tenia aquest nom, doncs jo què sé, una batalla de Sound Systems a l'Ateneu Popular de Nou Barris, aquest concert de la Maria Arnal, que en aquell moment el van publicar però ningú sabia que era la Maria Arnal, en un solar de no sé on, coses sueltes. I llavors vaig pensar, hòstia, això m'agradaria fer una secció, però jo no recordo per què, amb el periódico estava ja un poco que no sabia si seguiria molt o poc, i vaig fer un intent de colar la secció amb un altre diari del qual no diré el nom. I primer van dir que sí, però llavors van dir, vale, sí, però seria en el suplement, seria cada 15 dies, seria d'aquesta mida, no estaria malament que parlessis de tant en tant de música clàssica perquè la nova jefa li agrada molt la música clàssica. Bueno, m'estaven donant pistes clares de que allò no ho volien. Si m'ho agafaven em feien un favor i vaig dir, és igual, doncs deixem-ho. I vaig tornar a oferir-ho al periòdico, o sigui, vaig dir, bueno, jo què sé, pues oferir-ho al periòdico, però ho vaig oferir a la secció de societat. Ja n'hi ha la de cultura. Els vaig dir, escolta, perquè tenien una secció que es deia Barceloneando, que era de coses sobre Barcelona, i vaig dir, escolta, si us falla, i era cada dia, eren 7 redactors. I els vaig dir, si algun dia us falla un dels 7, jo podria fer alguna cosa parlant de música, però parlant també de la ciutat. I allà estava el Ramon Mandrià, em va dir, home, sí, no estaria malament, però bueno, això aquí hauries d'oferir és a cultura. Llavors vaig acabar la meva secció i vaig dir, bueno, pues, jo què sé, ho voleu? I sí, em van dir, pelante. I allà va començar una secció que jo volia que durés un any, jo volia fer 50 reportatges perquè pensava que trobaria 50 espais, pues jo què sé, de l'Upload no s'havia escrit mai, del Meteor, bueno, el Meteor encara no existia, però pensava més en sales rockerilles o petites, del Ceferino, no s'ha escrit mai un reportatge i fa 30 anys que està obert, i pensava que amb 50 ja, si arribava a 50 ja en tindria prou, i quan portava 30 tenia una llista com de 120 llocs on havia d'anar, i cada setmana havia de descartar 3 llocs i triar-ne només un de l'oferta que... Per això mateix, de dir, m'oblido del periodisme de promo i començo a buscar coses a la ciutat. I començava a trobar llocs i llocs i llocs i llocs. I allà vam estar fins al 2020. 6 anys, 220 reports, cadascun sempre d'un lloc diferent i la immensa majoria de llocs on no havia estat mai. Allò que t'explicava abans d'anar amb moto i la moto anava sobre l'Apolo, al contrari. Anar per uns barris que potser no havia trepitjat, no saber per on s'anava, quan arribes no sabies si és aquella porta o l'altra... arribar a les 12 i que et diguin empezamos a les 2 però que comenci a les 4. Bueno, a les marges passen aquestes coses.
Oh,
o dir, hòstia, però tu de on eres? El periódico. Ah, el periódico és una web, és un blog. No, és un periódico, se venden los kioscos. Ah, vale, y te tengo que pagar para que escribas? No, yo vengo porque quiero. Ah, ¿me vas a pagar tú? No. O sigui, tot de nou. Era com començar a fer l'ofici de nou cada setmana, que és el millor que et pot passar.
Com descriviries el teu estil? A mi m'agrada això el que vas dir d'aquest punt de vista de ser els ulls per als els que llegeixen, no? Els lectors.
Sí.
I com trobar aquest equilibri de mi opinió versus aquesta és l'experiència, no?
Vale.
M'agrada, m'ha encantat això que vas dir.
Bueno, jo crec que massa tard, però al final m'he adonat que el gust és un problema per fer el periodisme, perquè el meu gust evidentment està format en base a la vida que he tingut, els amics que he conegut, la música que li agradava als amics que he conegut. Clar. Jo no vaig tenir mai cap amic heavy, per exemple, llavors doncs mai vaig entrar al heavy, però podia haver entrat. Si de sobte em faig amic d'un tio que em comença a passar coses aquestes, els meus gustos podrien ser uns altres. I clar, això és una càrrega que el lector no té per què empassar-se. Llavors, a poc el que he intentat és aparcar el meu gust a l'hora de fer periodisme musical, que és una cosa que, bueno, que m'ha costat molt, perquè sembla que els periodistes el que hem de fer és bàsicament imposar el nostre gust. Sembla que la missió del periodista és demostrar a tothom que la música que a tu t'agrada és la que hauria d'agradar a tothom, i aquesta és la manera com es treballa, i jo he treballat així durant molts anys. Llavors, he intentat deslliurar-me d'això i de conceptes així enganyosos com criteri, que em sembla que també és una expressió una mica falsa, per acabar imposant les coses que a tu t'agraden. I llavors he preferit, sobretot en aquest reportatge, el que volia era explicar el que passava en un lloc on jo era no el que més sabia, sinó possiblement el que menys, perquè quan tu arribes a una discoteca a les 3 de la matinada en un polígon de Granollers i et trobes a 300 equatorians que estan celebrant el dia de la pàtria equatoriana amb una orquestra de 18 músics i tots estan ballant, evidentment tu ets el que menys pintes allà i el que menys saps. Per tant, no pots anar amb el rotllo de vaya repertorio, vaya rimes... No, perdona, tu has d'anar allà i explicar el que està passant, intentar transmetre la sensació que està vivint aquella gent i que t'està contagiant a tu, perquè realment tu a les 3 de la matinada quan veus allò flipes.
Yeah.
I la majoria de llocs on he anat, tot i que la música no m'hagués d'apassionar especialment, sortia allà amb la sensació d'haver estat en un lloc absolutament únic, perquè és el que buscava. Llavors, sí que he intentat aparcar el meu gust i he intentat descriure, explicar el que passava allà de la manera més contagiosa possible. Seria
que
això.
Sí, ves.
Tornant al que parlàvem abans del periodisme aquest als marges, quan comença a interessar-te sobretot per les condicions que hi ha en part del que es mou a la indústria i de més, comences a... ara recentment has escrit el llibre Macrofestivales. Aquest llibre sorgeix una mica d'aquesta topada que parlàvem abans en primavera, en el moment que escrius aquella sèrie d'articles al Confidencial, o és fruit de tota la feina de després de veure una mica com tot el que has anat veient en general, de tot el que està passant, perquè no ha sigut només sobre els festivals, has escrit sobre moltes altres coses del que passen en aquesta indústria que són, si no denunciables, com a mínim explicables, no? que està bé que se sàpiguen.
Mira, jo recordo molt un any que baixava el Primavera i hi havia les protestes aquelles al 15M i recordo tenir molt la sensació de que estava anant al Primavera a ficar-me en una bombolla on no ressonava res del que estava passant a fora. I aquell moment el recordo moltíssim, un cop més amb la moto baixant i dient, hòstia, potser hauria d'anar a Plaça Catalunya a veure què conya està passant allà i no ficar-me al Primavera a veure els meus grups preferits i estar en aquesta mena de
bombolla.
Sí, de bombolla o com de Palacio de l'Embajador, saps? Que aquestes pel·lis que s'està cremant la ciutat i a l'ambaixada hi ha una festa brutal amb un quartet de corda tocant i al fons es veuen les flames i surts i dius, hòstia, que guapes aquestes flames mentre està sonant l'orquestra. Doncs aquesta sensació tenia. I és en aquell moment el que començo a interessar-me per explicar coses potser des d'una mirada més política o més social, però al voltant de la música, i començo a ficar-me en temes de més d'aquests. Allò d'aquella trilogia d'articles sobre la Primavera són fruit bàsicament de tenir el cap com un bombo d'informacions que estic rebent de molta gent, alguns dels quals coneixes tu perfectament, Jordi, i alguna conversa en la qual de fet eren partícips, vull dir que estava gent que després acaba treballant a gens, per cert, i sent dels personatges més sinistres que hi ha en aquell negoci. Però bueno, això, vas recopilant informació, vas veient coses que passen, que flipes, no? de condicions de treball de molta gent, coses que passen, i bueno, he anat escrivint a molts llocs diferents, perquè a vegades eren simplement fils de Twitter i ja està, altres vegades eren articles, i simplement el que passa és que quan arriba la pandèmia i tot es para, doncs un tio, un editor, em truca i em diu, escolta, totes aquestes coses que vas dient, estaria guai escriure-les perquè no s'ha escrit cap llibre sobre macrofestivals, que és una cosa realment increïble, perquè és un model de negoci absolutament central en la nostra vida, pràcticament, i no hi havia res escrit. I jo li vaig dir, hombre, tio, no sé, si s'està acabant el món ara mateix, no hi tornarà a haver-hi festivals mai més, tant se val, és igual, ja, això ja s'ha acabat, ja el món s'acaba, tio, estem tots tancats. Però no es va acabar el món, vam tornar a la normalitat i va haver aquell any d'aquells festivals test amb aquell escàndol dels antígens que va ser per mi una cosa absolutament, vamos, del pitjor que ha passat aquí a Catalunya.
A veure què va passar.
Tu vas anar a veure com funcionava el sistema d'entrada d'aquell?
No, jo el que vaig fer va ser entrevistar un munt de gent, infermeres sobretot, que portaven un any i mig treballant en hospitals, en residències d'ancians, és a dir, estan al primer front de batalla i aguantant algunes d'elles sense haver-se contagiat perquè s'havien protegit a l'oèstia, i de sobte estaven treballant en un macrofestival, en un Vida, en un Cruïlla o en un Canet Rock, sense cap mena de protecció, amb el risc que corria tota la gent que hi havia allà de públic, i el risc que corrien elles i les seves famílies.
Absolut.
I estaven flipant, deien, porto un any i mig treballant aquí en primer... O sigui, yeah. Com, eren com, vamos, soldats en aquell moment, era la gent que ens estava defensant i estava en aquell context dient, però què esteu fent? Tot això per què? Perquè aquests quatre puguin veure els seus grups preferits, jo estic aquí suant sense poder-me canviar de bata perquè no hi ha bates de recanvi, perquè els guants es foreden, perquè tinc aquí totes les mostres positives i les estic respirant i puc pillar el Covid. I bueno, bueno, va ser un altre d'aquells moments de dir, hòstia, vale, molt guai que poder veure Vetusta Morla al Vida i poder veure no sé qui al Cruïlla, però bueno, aquí hi ha un munt de gent que està palmant simplement perquè això es pugui fer, i em semblava una cosa
una
infame. Total, va passar això, i mentre discutíem si feia el llibre o no el feia, va arribar a l'estiu del 2022 i va arribar el primer concert del Primavera Sound, que era com l'arranque de temporada, i va passar el que potser recordareu, que era aquell dijous amb uns col·lapses brutals, amb cues d'una hora a les barres, amb gent enviant missatges, gent que venia d'Austràlia, d'Anglaterra, dient mai m'havien tractat així de malament, he fet 2.000 quilòmetres i m'esteu tractant com un gos, m'estic ofegant, no puc sortir d'aquí. I jo mirava des de casa i deia, hòstia, això ja és molt bèstia, perquè amb el tema aquest dels macrofestivals sempre el que ha passat és els que hi van flipen i els que es queixen són els que no hi van. Diguem, les crítiques sempre venen de fora, de gent que diu, jo no vaig mai al Primavera, jo no vull anar al Madcool perquè és una merda, però com que no hi van, doncs ja està. Però clar, aquella nit el que passava era que era mogollón de gent d'allà dins dient, esto qué es, esto es una vergüenza. I aquella nit em va trucar a l'editor i em va dir, ei, aquell llibre s'ha de fer, però ja.
Però ja, era el moment.
Llavors el vam fer per l'any següent, que és aquest. Llavors, com que tot aquest 2022 han passat tantíssimes coses extraordinàriament greus en el món dels macrofestivals, des de corrupteles, per muntar un Andalucía Big Festival amb diners de fons de recuperació europea, fins a accidents en el muntatge d'Osondo Camino, que han portat un muntador a la UCI, fins la mort d'un xaval en el Medusa Sand Beach Festival perquè li cau un escenari a sobre, bueno, i fins al fet de que hi havia tants festivals que n'hi havia alguns que s'havien de suspendre perquè no hi havia corrents perquè muntessin els escenaris. O sigui, va ser un any tan bèstia en tants sentits que, recollint tota aquella informació i recollint, crec jo, aquesta onada com de igual los festivales ya no molan tanto, que ha anat creixent, doncs amb tot això he fet el llibre.
Ara que parlaves d'aquesta bombolla, sobretot de l'any passat, de grans festivals, creus que això durarà per sempre o explotarà? O... Com ho veus? O el capitalisme sempre triomfa i...
Home, aquesta part de la frase és imbatible. Yeah. El capitalisme sempre triomfa i portem des del 2006 o por ahí parlant de la bombolla de festivals que esclatarà. Perquè hi ha articles, vull dir, fent el llibre aquest buscava informació i trobava reflexions sobre la burbuja de festivals fa, això, 15 anys. Clar, quan fons d'inversió estrangers estan posant tants diners per comprar festivals espanyols i els està comprant gent que es dedica única i exclusivament a posar diners on saben que entraran més, això em fa dubtar que aquesta bombolla hagi d'esclatar. Perquè, vamos, ningú ve de Providence, Rhode Island, a posar milions de diners en un macrofestival si no té clar que durant 10 anys seguirà traient beneficis. I això de la bombolla esclatarà, és que clar, les bombolles poden esclatar de moltes maneres. Que esclataran volent dir que els macrofestivals desapareixeran? Ho dubto molt. Que esclataran de la següent manera, fent que els festivals mitjans i petits no puguin aguantar el nivell de caixers que s'estan pagant i llavors hi hagi una concentració encara més bèstia i aguantin macrofestivals molt grossos i els petits molts hagin de desaparèixer? Això no diria que no. Triunfo del capitalisme, mai millor dit.
Bueno, això ve a cuento també al comunicat de l'altre dia, no? Del festival
de l'AMFest,
no? Exactament, que ho deixen precisament perquè no voler entrar en aquesta espiral, no? De preus, etc.
I els que no, i justament vaig fer un article al diario.es parlant amb el Sergio Picón on explicava tota aquesta història i el Sergio deia això, deia, nosaltres ens hem baixat del carro abans i ho hem vist i hem dit, ui, aquí no ens volem ficar, però és molt probable que n'hi hagi uns quants que diguin, bueno, pues si hi ha que pagar més, pagaré més. si no omplen, hi ha gent que se'n va a la ruïna. Llavors, quan acabi aquest estiu, veurem quants aguanten, quants no aguanten. La majoria segurament no faran comunicats tan així tan transparents, però bueno, és possible que caiguin uns quants. De fet, portem uns quants dies veient inclús publicitat de macro festivals perquè encara no, perquè no han venut les entrades, vamos. Si estem veient tanta publicitat i Banco Santander te regala invitaciones para el Primavera Sound i tómate una Pepsi i mira este código QR, si aquests no estan venent les entrades, imagina't festivals que esperen 20.000 persones i els hi venen 10. Això és la ruïna absoluta.
Absolutament.
Us podeu subscriure al podcast de Allò que no sona a la plataforma on ens escolteu habitualment, Spotify, Apple, iVoox i també a la nostra web buenritmo.es.
Et sents una mica sol fent aquest tipus d'informació més crítica?
Cada cop menys.
Creus que altres periodistes... Per què creus que altres periodistes no en parlen tant?
Bueno, contestaré la primera part de la pregunta.
Sí.
Cada cop menys sol, perquè diguem que els periodistes de la meva generació, bueno, doncs cadascú ha agafat el seu lloc o el seu paper i pelante. Però jo crec que de la nova generació de periodistes, no tan musicals com de fora de la música, sí que estan entrant bastant en aquests temes. I justament el meu llibre de macrofestivals existeix en bona part perquè jo també he pogut consultar informació publicada al Periódico d'Espanya, en El Confidencial, en molts altres mitjans que s'estan fent ressò d'aquestes coses. Ara, qui ho està escrivint, això? Gent més jove, és a dir, que no té els vicis adquirits de ser periodista musical i conèixer tothom en el gremi i todos somos amigos.
La vieja escuela.
I també que no són periodistes, ni tan sols són periodistes musicals, és a dir, gent que ve d'altres àmbits i que diu, bueno, si jo hago un article, m'ho invento, sobre les condicions de treball a les residències d'avis de Madrid, per què no de fer un article sobre les condicions de treball dels cambrers que estan venent cervesa en el Reggaeton Beach Festival? Són injustícies que com a periodistes s'han de burxar i denunciar. El problema és que per mi el periodisme musical, aquesta mirada, diguem, aquesta mirada crítica o de voler combatre determinades injustícies o de voler exercir de contrapoder no es té, perquè quan ens fiquem en el periodisme musical ens fiquem perquè ens agrada la música i l'únic que volem és allò que parlàvem abans, convèncer la gent que tenim bon gust i que els grups que molen són els que ens agraden a nosaltres. I llavors, clar, quan la teva feina assumeixes que és aquesta, convèncer tothom de que este grup mola mucho, pues aquesta altra part l'abandones. I jo crec que és la que estan agafant una mica això, periodistes més joves i periodistes que no venen del periodisme musical i que consideren que la seva feina és justament això, doncs denunciar les coses que no estan funcionant bé en aquest sector que a més és tan immens, que genera tanta pasta, però existeix tantes injustícies i precarietats.
M'agradaria saber la teva opinió sobre el tema que todos estamos hablando últimamente, intel·ligència artificial, AI, i també el tema això de xarxes, com de xarxes i influencers, i no sé si veus alguna... Buah. Si vols començar amb una o amb una...
Bueno, intel·ligència artificial, zero patatero. O sigui, soc del segle XX i algun dia em posaré i m'entraré una mica, però ara mateix soc incapaç de respondre a res que no soni molt cunyau, perquè és que no... és que no puc respondre, no estic prou posat.
Sents alguna por en la indústria de periodisme musical?
Ah, en aquest sentit.
Vull dir, sí, sí.
Mira, jo crec que el periodisme musical va inventar la intel·ligència artificial, perquè hi ha molts textos que són recorta i pega de notes de promo durant dècades, o sigui que diguem
això.
Que no podem sentir-nos massa amenaçats per una manera de fer periodisme que ja de fet està inventada.
Ja
no tenia aquest nom, però vamos, si ho deies per això no. L'altre dia vaig llegir una cosa d'intel·ligència artificial que sí que em va flipar molt, i era que en tema d'imatges el 98% d'imatges d'intel·ligència artificial eren temes de pornografia, o sigui, s'estava fent servir això bàsicament per despullar persones i fer aquest joc i pensar, hòstia puta, Yeah. Vaya con l'espècie humana. Però això és tot el que puc dir sobre la intel·ligència artificial. No, no...
Vale, vale.
Sí.
Tornant una mica al tema de la teva carrera de periodista, també has fet coses a la tele.
Sí.
I ràdio. Vas estar a BTV també fent televisió.
Sí.
I
Espúndic
abans. I Espúndic. Sí. Parla'ns una mica d'aquest pas per la tele, per TV3, per BTV. El funcionament era una mica el mateix que o sigui, al final les dinàmiques són les mateixes, sigui tele, sigui ràdio, sigui TV3, sigui BTV, quan estàs fent periodisme musical, és a dir, aquest periodisme promocional que comentes acaba sent una mica el mateix o era diferent en aquests mitjans?
Bueno, cadascú té les seves especificitats, però clar, en un mitjà públic, com era TV3, on es feia l'Sputnik, bueno, Canal 33, les pressions... a les pressions de les discogràfiques s'hi havia d'afegir les pressions de les discogràfiques catalanes que consideraven que la televisió era una eina de promoció dels seus artistes i a més una eina obligada, diguem, es consideraven perquè havien fet pressió perquè existís un programa musical, es consideraven amb el dret d'exigir que els seus artistes sortissin allà, de manera que, tot i que ara molta gent, a més l'altre dia ho sentia, la gent que em parlava de l'Sputnik com molt mitificat, nosaltres, almenys jo, quan treballava a l'Sputnik, tenia la sensació de que estàvem fent un programa molt Frankenstein, perquè d'una banda entrevistàvem a Marilyn Manson i 10 minuts després posàvem un vídeo de Whiskins o de, saps, de qualsevol grup que en aquell moment estés publicant. Llavors hi havia aquella combinació sempre rara que ja existia al Popular 1 i segurament també al Rock Deluxe i a qualsevol revista de posem tot el que ens agrada i deixem un forat pel que ens obliguen. Llavors això passa absolutament a tot arreu. Jo vaig estar a l'Sputnik potser 2 anys o alguna cosa així fent de guionista, però ho vaig deixar molt ràpid perquè, bueno, sempre m'ha agradat més escriure que no pas fer televisió. Però és que era una època en la qual, hòstia, jo aquella època currava molt i feia diners. O sigui, hi va haver una època en aquest país on fer de periodista musical et podies guanyar superbé la vida. I van ser, en el meu cas, van ser uns anys, pocs, però a vegades miro les xifres, bueno, el que guanyava en aquell moment, i hi havia anys que era un espectacle, no t'ho pots ni imaginar. Tenint en compte que el periodisme musical, vamos, que és...
En comparació d'ara...
Home, en comparació d'ara, pues, jo què sé, 5 vegades més, 6 wow. vegades més, tranquil·lament. Clar, és que hi va haver una època a principis del 2000 que es començaven a fer ja festivals, però llavors es muntava la MTV Music Awards, ho feien aquí, llavors hi havia la feina de la tele, començaven a haver-hi molts concerts, no sé, jo recordo uns anys que currava com un cabron, o sigui, no és que estava ben pagat, però a més és que tenia molta feina, o sigui, jo podia haver repartit la meva feina entre 2 o 3 persones i de fet recordo perfectament el periòdico sobretot, dir-los, hòstia, hauríem de tenir experts en tot. No pot ser que jo estigui fent Julio Iglesias, NoFX i AC/DC i Los Planetas i no pot ser, hem de buscar gent que, i no hi havia manera, no volien tenir 6 crítics o 7 crítics en plantilla. Inexplicablement.
L'any 2021 deixes d'escriure el periòdico. Va ser una decisió teva o et van convidar a deixar-ho?
Van passar 2 coses. La primera és que l'empresa va canviar de propietaris. ¿Vale? Abans era Grupo Zeta i ara és Prensa Ibèrica. ¿Vale? Això és una de les coses que va passar. I això, que semblava una bona notícia, perquè de sobte vam cobrar bastants diners que tenien endarrerits, que no havien cobrat, de 6 mesos d'endarreriment, després el que va passar és que va haver una reestructuració de la secció per reduir despeses i fer que la secció de cultura fos molt més barata. Llavors, només pots fer que una secció de cultura sigui més barata de 2 maneres, encarregant menys articles o pagant-los pitjor. I van prendre les 2 decisions.
Hola.
Encarregar menys i pagar menys. Llavors, una de les primeres decisions va ser deixar de fer la secció dels altres escenaris possibles, que era la raó per la qual jo estava escrivint, o sigui, diguem, la màxima motivació que jo tenia era aquella. Després de molts anys de fer aquest tipus de periodisme, doncs tornar a fer entrevistes de promo no m'hi veia massa, i menys si encara estaven pitjor pagades. Llavors vaig deixar d'escriure allà i just va ser quan vam agafar tots els reportatges aquests que havíem fet durant tants anys del periòdic, els vam convertir en una exposició itinerant pels barris de Barcelona.
De fet, t'anava a preguntar per aquestes dues coses, per l'Expo, sobretot, com que ja estem acabant una mica, i també per una mica arrel d'aquestes investigacions teves del circuit alternatiu, pel programa que fas de ràdio del 10.000 fogueres a BTV. Entenc que això són les motivacions, no? D'altres escenaris és possible portar-ho, passejar-ho per més enllà de la seva vida que ha tingut els diaris, i l'altre això, aquest seguir descobrint coses a través de programa de ràdio. Mateix,
sí,
no?
Perquè no sé, s'ha convertit quasi com una mena de... O sigui, igual que quan començava el Popular 1 el que volia era anar a tots els concerts possibles i escoltar tota la música possible, ara la meva manera de gaudir de seguir gaudint de la música és descobrir espais. Penso més amb el tema de l'espai que amb la música que hi sona dins. Perquè descobrint espais diferents és quan trobes músiques diferents, persones diferents, maneres diferents d'organitzar-se, i segueixo com obsessionat amb això fins al punt de que tinc un Excel amb més de 500 espais dels quals he anat prenent nota que existeixen o han existit només a Barcelona ciutat. Clar, portar 30 anys com porto fent periodisme musical i descobrir locals on es fa música des de fa 8 anys... I
quan et refereixes a espais, vols dir sales o espais en general?
Espais així, en general.
Com,
o sigui,
com podria ser un museu, això, el que deies
tu. Un museu, un taller de ceràmica, un club de sadomaso que de sobte munten concerts. Mira. Aquest cap de setmana hi havia una mansió allà al Tibidabo que estaven fent una festa tecno. Qualsevol tipus d'espai, perquè o sigui, m'avergonyia una mica haver nascut en aquesta ciutat, portar 30 anys fent de periodista i no conèixer la quantitat de llocs que hi ha aquí. Llavors, està molt guai saber-se tota la discografia de qui sigui, de qualsevol supercantautor de Kentucky, però al mateix temps no saber què passa a la teva ciutat, hòstia, em sembla una mica trist. I bueno, vaig fer aquest gir i aquí segueixo superentusiasmat, escoltant la música que m'agrada, però no obligant a ningú a que comulgue amb els meus gustos. Seria
mira,
això.
Saps qui més o menys fa això? Me'n recorda, bueno, Esternalia, aquesta empresa que fa d'esveniment, fan exactament això, utilitzen espais, tenen uns espais per tota Barcelona especials com espacios, això, especials per fer concerts d'òpera, diferents estils de música i d'esveniments, espais com el Mas Ravellat allà a Guinardó, i és veritat, o sigui, saber utilitzar aquests espais per cultura i la música,
sí,
i tot
també
això,
perquè,
no?
Perquè, clar, en aquesta ciutat hi ha molta gent que no té 40 euros per comprar una entrada i veure un grup que té un disco i mig, saps? Que dius, hòstia, doncs igual no em vull arriscar jo que no m'agradi, o no tenen 300 euros per comprar un abonament d'un festival, però clar, a tothom li agrada la música i arriba un moment que molta gent diu, hòstia, m'agrada la música, però a més m'agradaria muntar alguna cosa, m'agradaria ajuntar-me amb els col·legues. Doncs hi ha un munt de gent que no coneixem, però que es busca la vida i lloga una nau industrial a sota la Ronda de Dalt, o xavals que s'ajunten al parc i comencen a fer freestyle. Bueno, són maneres diferents de relacionar-se amb la música, i a mi em semblen totes igual de vàlides, perquè totes en algun moment són superimportants per algú. Aquí tenim comunitats migrades organitzadíssimes que poden portar-te un artista pakistanès con 25 milions de views en YouTube de qualsevol de seus vídeos, i te'l porten aquí i s'ajunten 700 persones a veure el concert, i aquí no ens enterem. I
ja,
em sembla molt heavy que no ens enterem de coses que passen. Ja et dic, no només aquestes subterrànies, que si en el Magia Roja o en el Pumarejo, no. Parlo de concerts que hi ha 700 persones i no hi ha ni un blanc, saps? No hi ha, no hi ha ningú català amb 8 cognoms catalans allà, però en canvi és un exitazo. Hòstia, doncs coses d'aquestes és constant.
Parlàvem amb un altre convidat, amb un altre programa, justament d'això, del fet de portar, ens parlava de la seva experiència, d'un promotor que ens parlava, que buscava a quines ciutats d'Europa vivien, hi havia més immigrants italians, en aquest cas, per portar allí els artistes italians a aquelles ciutats. Entenc que això, si ho fa un artista italià que ve a Barcelona o a Madrid, o si fa un artista català que se'n va a Londres o a París, ho convertim en notícia, però precisament això, igual ve un artista que és colombià o pakistanès, o de qualsevol altre lloc, és igual, o marroquí, sense anar més lluny, i probablement és el que dius tu, passa desapercebut perquè no hi ha aquests mitjans de comunicació a poder al seu abast que facin de ressò d'això, no?
Bueno, doncs perquè els mitjans de comunicació, la gent que escriu de música i la gent que mana en els mitjans de comunicació i tots els que escriuen són blancs de 45 anys i principalment tios. Llavors, clar, és difícil que t'interpel·li un cantante de vallenato, però que igual està omplint el poble espanyol, saps? Hi ha molt de gent d'aquí, de Colòmbia, de Venezuela, que diuen, hòstia, però si això és la data més important en aquesta ciutat durant tot l'any, com a mínim per la nostra comunitat. Saps? I hi ha gent que, evidentment, ni ha escoltat Coldplay ni l'escoltarà mai, saps? Vull dir que cadascú té els seus ídols, el que passa és que aquí només es parla dels ídols d'unos quantos.
I parlant del capitalisme sempre triomfa, la frase aquesta que t'ha agradat, penses que el capitalisme pot intentar fagocitar això també, tard o d'hora? És a dir, que en el moment que s'adonin que això és un negoci, que hi ha una comunitat aquí esperant aquests artistes, també deixarà de ser una cosa tant de la pròpia comunitat i que intentaran fer-s'ho seu i fer-ne negoci, també?
Pot passar, però clar, en aquest cas jo no sé si ho veuria com una cosa negativa o positiva. Poso l'exemple de l'any passat, després de no sé quants anys de macrofestivals en aquesta ciutat que ignoren per complet totes les comunitats migrades que hi ha en aquesta ciutat, els del Cruïlles els acut programar en una mateixa nit Rubén Blades i Juan Luis Guerra. Què passa aquella nit?
Hola!
Pues clar, tot el recinte s'omple de tots aquests migrants llatinoamericans que mai han anat a un macrofestival perquè han considerat que no era el seu lloc, perquè se'ls estava dient, per activa i per passiva, que aquí no vengais.
I aquesta en repeteix.
Ja
I aquesta en repeteix la fórmula.
Exactament. Bueno, perquè és que és de lògica. O sigui, tu agafes el cens d'aquesta ciutat, vamos, i el dels italians igual. O sigui, aquí hi ha raperos de Roma que venen i t'omplen la sala Wolf, i cantants italians també que estan actuant als Rasmatàs i et foten 2.000 persones, i aquí ni ens entarem. Pues el mateix està passant amb la música colombiana, amb la música magribí, perquè, clar, aquesta ciutat és molt gran i realment coexisteixen molts circuits i moltes músiques diferents. Aquí hi ha circuits de tot. El que passa és que, com deia el Quico Amat, escriptor, el gran problema del periodisme és que el 98% dels periodistes estem veient i cobrint el 3% dels concerts que hi ha en aquesta ciutat. Hi ha un 97% de concerts als quals no hi va ningú. Llavors, clar, sembla realment que en aquesta ciutat només hi ha un Primavera Sound, un Sonar i no sé què. Però, clar, només que escarbis una mica, trobes de tot per tot arreu. Qui ets tu, perdó?
La veu de la consciència.
D'on truques?
No tens por, tot i que sé que ho fas amb tota la bona intenció del món, tot això. No tens por que precisament parlar-ne i donant-t'ho a conèixer es pugui espatllar?
Això m'ho han preguntat alguna vegada. Clar, quan feia aquests reportatges als altres escenaris possibles, justament el que feia era no parlar dos vegades del mateix lloc. De manera que el que estava explicant eren coses que havien passat, no coses que havien de passar. Simplement deia, si algun dia vas a aquell lloc et trobaràs això. És flipant. Però el que estic explicant jo ara mateix ja ha passat, va passar divendres passat. Pren nota i si vols anar-hi, vés-hi. No sé, la meva experiència després de moltíssims anys fent això, perquè clar, ja són 7 o 8, és que quan torno a algun d'aquests espais, l'escena és la mateixa. És, si parlem d'espais de comunitats migrades, és mogollon de gent migrada, el meu fotògraf i jo. I sí que hi ha el risc de gentrificar culturalment espais, però per mi encara és més trist la realitat aquesta, i és que vivim en una ciutat plena de guetos musicals totalment incomunicats entre si. I el més trist de tot és que moltes vegades els interessos i les maneres de fer són idèntiques, perquè la manera com s'organitza una sèrie de comerciants pakistanesos per aconseguir que un supercantant pakistanès vingui a Barcelona no són tan diferents de les maneres que tenen d'organitzar-se quatre fans del hardcore que intenten que un grup de hardcore de Manchester o d'Estats Units vingui a tocar. Els problemes administratius són els mateixos, els obstacles que han de sortejar són els mateixos, la manera de comunicar-se és la mateixa, és a dir, no fan servir els grans mitjans de comunicació. Llavors, l'únic diferent moltes vegades és la música. I la música que se suposa, en teoria, que és una cosa que no s'une, en realitat és una cosa que ens acaba separant, perquè no veuràs fans del hardcore en un concierto de cumbia i no veràs fans de la cumbia en un concierto de pop pakistaní i no veràs fans del pop pakistaní en un concierto de habaneres ni de habaneres en un concierto de rockabilly. I així, diguem, són coses que van funcionant en paral·lel i són com aigua i oli, és que no hi ha manera, de moment no hi ha manera que es creuin. Però si hi hagués aquest trasbasse de públic i aprenguéssim a gaudir de totes les músiques que hi ha en aquesta ciutat, sense haver de pensar que no veremos un concierto de vallenato a no ser que el Grec nos lo programe a 50 euros la entrada. Hòstia, pues jo crec que sortiríem tots guanyant, eh? Sobretot perquè la música, ja, esto es la parte ya más hippie, digamos, sí, y de mossèn, bueno. La música és una de les poques coses que ens ajuda a trencar aquestes barreres mentals que tenim respecte a l'altra, de hòstia, estos tios que estaran haciendo. I de sobte et fiques a un garito a escoltar la música que escolten els altres i hòstia, baixes una mica les defenses i igual hasta la invites a algo, i jo crec que és una de les poques eines que tenim per combatre totes les complicacions i els obstacles que tenim mentals de relacionar-nos amb l'altre, amb gent que no coneixem, gent que té la cara així una mica diferent, bueno, totes les coses xungues que té aquesta ciutat, i suposo que totes.
Vale. Tinc una pregunta sobre titulars.
Titulars?
Sí.
Som molt dolent titulant.
Jo com a, yes, com a cantant, no diré que no nombraré noms. Ah. Però una de otra vez, una que un altre cop, els titulars no tenen res a veure amb l'entrevista. Això és que representa un mal periodista, ho fa per captar atenció o per deixar malament a la banda, o sigui, de què es tracta això?
Hòstia, la
manera... m'ha passat molt de cops.
Però que es titula coses que tu no has dit o que no tenen res a veure.
O d'una manera de ser en plan, a veure, jo t'he vist apuntar coses i aquest titular que pot enfonsar un artista,
ja.
Pot fer un superpique. I és en plan, però a veure, hem tingut una conversa tan guapa i em deixes amb aquest titular. Ja. Això què és? Qui decideix i per què? Què?
Aviam, per la meva experiència, decideix el mateix periodista.
Redacció.
A no ser que el títol... Clar, és que jo...
Com funciona això? Perquè jo vull saber
clar,
qui apuntar.
Jo et podria explicar com funcionava quan jo feia entrevistes. L'únic que et dic així de saque és que jo mai he fet entrevistes prenent nota. Mai. Jo gravo tot, per supuesto, per no citar malament a les persones i perquè si després hi ha algun problema, o sigui, sempre. La qual cosa implica doncs, unes hores de transcripció, però crec que és la manera de funcionar. Així ho he fet tota la vida. No sé si amb la intel·ligència artificial... es transcriuran les entrevistes soles i, però de moment encara ho faig així. Llavors, quan jo feia entrevistes jo titulava.
Demanaves permís a l'artista o li preguntaves com decideixes quin és el titular?
No, això mai.
Decideixes tu?
Sí. I crec que ha de ser així, però clar, has de ser una mica responsable del que és.
És que vull dir això, responsabilitat. Ja. Alguns no ho tenen, ho fan a posta o... És que tu
sí, jugues... Hauries de posar exemples, no sé.
Aposta
amb algun objectiu, no ho sé. Jo sí que sé, jo sí que entenc que ara mateix, ara que la gent no paga pels diaris i els diaris ingressen diners en funció del titular, o sigui, de que la gent entri o no, s'ha establert més aquesta cultura del clic, de busquem clickbait. Un titular de... Lo que dijo Coco Gin en aquella entrevista, en comptes de dir Coco Gin 2 puntos i lo que dijo.
Ja.
Saps? Buscar que la gent entri per veure què és el que... I llavors buscar titulars una mica així... Sí, però jo potser no m'he vist tant perquè tampoc faig tantes entrevistes.
És que, bueno, d'aquí com a músic demano per favor si hi ha nens periodistes que tingueu una mica de cuidado això perquè pot...
Jo, mira...
en general, és en plan... M'ha passat ja un parell o més de cops i és... Ui,
jo sempre cuidado. He entrevistat, no m'han entrevistat a mi, bueno, excepte casos d'ara quan publico llibres, però sí que recordo una vegada que em va voler entrevistar un personatge... que jo sabia que volia fer servir l'entrevista per posar-me a parir. I jo vaig anar amb la gravadora, evidentment, i jo vaig gravar-la per tenir-la, per si de cas, segons que digués, i segons que posés en boca meva, dir, jo també estava gravant, i això no ho vaig dir. Sí, llavors potser hauràs de començar a fer això.
Potser. M'està donant idees.
Clar. Home, vale. Si t'ha passat un cop a la vida, pues, simplement no tornis a parlar amb aquest periodista, però si t'ha passat més d'una vegada, potser has de començar a fer això.
Ja.
O sigui, clar... No entenc quin és el benefici per un periodista distorsionar la frase d'una persona. No entenc. Perquè almenys fins ara, que jo sàpiga, els periodistes no cobren més en funció de si el seu article és més llegit. Però potser comença a passar. Perquè el capitalisme funciona així. Llavors, si les teves entrevistes les llegeix tothom, doncs cobraràs més i llavors començaràs, no ho sé, a posar salvatjades als titulars, no ho sé.
Per això la polèmica, parece que vende.
Doncs prova de fer això.
I bueno, ja per acabar, quins projectes tens properament? Estàs preparant algun nou llibre?
Bueno, ara mateix seguíem l'exposició aquesta que encara estem per uns quants barris de Barcelona, dels altres escenaris possibles. Sí que tinc ganes d'escriure un altre llibre, que és una cosa que dic, de fet, al final del llibre dels macrofestivals. Un llibre, tinc ganes d'escriure un llibre parlant justament d'espais que busquen alternatives al funcionament de com s'ha convertit la música en viu en aquest país i en el món. Buscar espais i explicar històries i bueno, projectes, maneres de funcionar que són alternatives i que poden ser inspiradores per a altra gent que vulgui també muntar el seu festivalet petitet i no caure en les trampes de... Això sí que m'agradaria. I també m'agradaria molt, però això crec que trigaré més, i això sí que se'n va completament, escriure un llibre contra la antinostàlgia. O sigui, el rotllo aquest de la nostàlgia és molt mala... En la música, parlo només en la música. La mierda, la nostàlgia, solo es bueno lo nuevo i tal... Bueno, jo crec que és qüestionable i m'agradaria molt escriure al contrari. No a favor de la nostàlgia, però sí contra l'antinostàlgia, amb exemples de coses, de moments nostàlgics que realment són molt inspiradors i que poden funcionar.
Estic super d'acord amb tu.
Sí?
Crec que hauré de llegir tots els teus llibres perquè m'agrada com penses. Bueno. M'ha encantat. I ara sí que per acabar, si donessis ara un titular...
Un titular?
Sí, de com està la música avui en dia, quines coses que t'agrada, un titular.
Bueno, seria la raó per la qual he fet el llibre amb Macrofestivales. Uh-huh. Em segueix agradant moltíssim la música i hem de fer el possible perquè no ens la facin avorrir. Seria això.
All right, moltíssimes gràcies, Nando. Ha sigut un plaer xerrar amb tu.
Moltes gràcies, Coco.
Moltes gràcies, Nando, per haver vingut. Ha sigut un plaer.
A vosaltres, la veritat és que m'ho he passat
no
molt
bé. Si passat
perquè totes les, bueno, és que totes les entrevistes són així com de prou i de sobte començar a recordar totes aquestes coses i tan ordenat com ho teníeu i sí, m'ho he passat superbé. Me llevaré una còpia. Envieu-me una còpia de promo i...
Això sí. Doncs moltes gràcies un altre cop i a tots vosaltres gràcies per escoltar-nos. Us agrairem, com sempre, que ens deixeu una puntuació i que si voleu us subscriviu al podcast a qualsevol de les plataformes on el podeu escoltar. A iVoox, Spotify, Apple Podcast
i també estem a Instagram. A reveure!
A reveure, adéu!
Un podcast realitzat amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.